Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que les figues calentes són unes postres típiques de la Cerdanya que es menjaven els mesos d'hivern vora el foc a terra quan el fred i el vent en aquests pobles són tan intensos? Convé menjar coses calentes i que restaurin el cos, com unes pomes al forn, unes torradetes a Santa Teresa o aquestes figues calentes. De fruites, les peres d'hivern de Cerdanya són molt apreciades. Collides quan són verdes, es maduren al rebost i es mengen durant tot l'hivern, sobretot a la Cerdanya, el dia de Nadal.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un altre dia més. Vinga, va, que ja hem passat a la segona quinzena del mes de gener. Tenim aquí un nou podcast de la Fonda de Catalunya Ràdio. I l'hem començat amb un esmorzar que a mi m'encanta. D'aquells que em recorda quan era petit, les figues calentes. Després vindrà la Imma Puigcorbé, que ens porta el seu tuit rural. Atenció, avui atenció, perquè ve una sommelier de cap a peus. La Maria Pont, que ens porta avui vins naturals, ja ho veureu ja. Després, el bocato di cardinale avui el fem amb el cuiner de les cassoles, Abraham Simón. I l'Òscar Gómez ens porta el bar Copèrnic a la nostra guia de la cuina catalana. El reportatge avui ha vingut a parlar-nos d'una feina que l'ha enamorat. En Xaver, el primer youtuber del món gastronòmic que vam tenir aquí a casa nostra. I atenció, perquè ens n'anirem cap al Solsonès per parlar de farines antigues. Tot això avui a la Fonda, amb els fogons encesos i les cassoles que fan xup-xup. El tuit de l'Imma Puigcorbé.
A casa tenim un tractorot vell. Si el tinguéssim ben nou, alguns ens criticarien. Es queixen i van amb tractors de 300.000 euros. Doncs mirin, tots hi hauríem d'anar, per la nostra seguretat i perquè voldria dir que la pagesia es guanya la vida, que sempre ens conformem amb engrunes.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Ja tenim la sommelier Maria Pont aquí. Maria, t'he fet despertar una miqueta aviat avui, per venir fins a Barcelona.
Ja va bé, el vi natural no porta mai ressaca.
Ah, és veritat això, que hi ha molta gent que diu que hi ha vi que li fa mal de cap i diu, el vi natural no m'enfada mal de cap.
Els sulfits,
no?
Els sulfits són el miracle diví.
Escolta'm, a veure, avui jo crec que hem de fer xin-xin, no? Hem de
un
fer
bon brindis. I tant, com a catalans i amants dels escumosos.
Tot i que podem fer brindis amb moltes coses i avui és un d'aquells dies, potser que tenim més repartit, diguem-ne, el que la gent fa per menjar a casa seva, no? Hi ha gent que tira més cap a un pica-pica i després una espatlla de xai, hi ha gent que tira per la clàssica vedella amb bolets, eh? Hi ha gent que tira per això dels entremesos que s'ha tornat a posar de moda una miqueta. Jo no sé, tu a casa teva, Maria, què feu?
Necessitem també entremesos, coses lleugeres i la vedella que no falti mai.
Doncs escolta'm, vedella i postres.
I postres.
Que
postres.
Si no has quedat prou plena, encara tens temps pel torrons, allò, una mica de raconet. Va, escolta'm, quines escumes ens hi poses avui? Quines bombolles?
Mireu, us porto un projecte molt especial, que és la Mar d'en Laire Vins i en Lluís, i ens trobem a Subirats, un poble molt petit del Penedès. Et sonen els préssecs de l'Ordal.
Sí, home, i tant,
que
boníssims.
Sí. Que bé. Ens trobem a una vinya de costers, perquè el Penedès és tot pla, però la Mar i en Lluís tenen a la masia de Cal Gori tres replans diferents. Per això es diu En Laire Vins, el projecte. I m'agradaria molt presentar-vos l'ancestral del 7 mm Mauser, que és un ancestral 100% de xarel·lo, de vinyes velles, que estan arrelades en petites feixes, que la cuiden amb molt de respecte i devoció. Totes amb natural. Només produeixen 1.925 ampolles i són vinyes amb aquests 380 metres d'altitud que dèiem. És molt especial perquè és una vinya plantada l'any 36. També l'etiqueta, veieu que és una bala de la guerra. Vol dir que hi ha molta història
allà,
molta història, tant amb relat com amb boca. Veureu que és un xarel·lo que t'emplena amb tots els sentits. És un ancestral. Parlàvem d'ancestrals. Aquests escumosos són els que només fan una sola fermentació en ampolla, de manera natural, i amb el seu gas carbònic. Llavors, es comença fermentant un dipòsit d'acer inoxidable i a mitja fermentació s'embotella, per tal que aquesta acabi quan nosaltres l'obrim.
Oh, escolta, a mi, aquesta ampolla d'ancestral ens aniria bé amb la vedella amb bolets per fer, diguem-ne, el pas cap a les postres, no?
Correcte.
Inclús pel ressopó.
Pel ressopó. No? Per mi, tot l'àpat seria... Si no us molesta veure amb bombolla, per mi tot l'àpat. La bombolla és molt fineta, és molt ben integrada, sobretot en els mètodes ancestrals, i la veritat que espero i desitjo que us agradi moltíssim avui.
Home, clar, és una d'aquestes coses, els ancestrals, que moltes vegades és precisament això, no? Et trobes, diguem-ne, a vegades a bombolles molt, molt grosses que t'emplenen molt, no? Però cada vegada, els ancestrals estan més ben fets, estan més ben controlats, i avui en dia podem trobar ancestrals, escolta'm, que...
I envellits, que estan reposant, per exemple, el 7 mm Mauser des de l'any 21. Llavors ja també la bombolla es va fent més fina, més petita, i tots els seus aromes, surten els aromes terciaris, aquests aromes que diem d'ametlla torrada, de fruits secs, perfecte pel també postre de músic, i sempre la grana sempre acaba sortint a casa.
Doncs mira, vés a veure que avui, després de la vedella amb bolets, de l'espatlla de xai o de l'Anna Camperes, aquí en Dani Jiménez, no acabem jugant al trivial, i veient aquest ancestral d'aquí de l'Urbau.
Amb un en farem curt, amb una ampolla.
Sí, bueno, però s'ha de veure allò a poc a poc i bons aliments, eh?
I tant. Sí.
Maria Pons, sommelier, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Els torrons, galetes i xocolates Virgínies des del 1932 et porten gustos i emocions d'alta cuina. Virgínies us ofereix Bocato di Cardinale.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner de les cassoles, Abraham Simón. Abraham, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
A veure, per esmorzar, dolç o salat?
Salat sempre.
A veure, què t'agrada menjar de salat?
De salat, bueno, començant pels uns ous ferrats amb cansalada i amb pa amb tomata.
Bé, anem bé. Del mar, què és el que t'agrada més?
Del mar? Home, les gronyes.
I com t'agrada menjar les groines?
De l'única manera que es poden menjar decentment crues, tal com venen.
I de la terra?
De la terra m'agrada tot l'ànec, m'agrada molt.
Molt bé, escolta, a veure, Iam, quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Últimament m'estic mafats moltes sopes d'all o sopes de pa, perquè no m'engreixen. A mi me reconforta molt la sopa, la cullera.
Un vici culinari que puguis explicar?
Bueno, no sé si és un vici, però m'agraden molt els biquinis de sobrassada i camembert.
Carai. Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell? I no diguis la cassola, ara,
El ganivet i l'espàtula de fusta per remenar cassoles.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Uf. El platillo de menuts que fèiem a Jafra, menuts d'ànec amb bolets.
Quin és el teu restaurant de capçalera? Aquell que hi vas sempre que pots?
Ara em faries. Si pogués, home, em va ensenyar molt en Pere Massana. Passa que no m'ho puc permetre gaire, però el toca molt bé el producte.
Quin és el teu Bocato di Cardinale? Aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Hòstia, ara m'has fotut. N'hi ha moltes. No ho sé.
I m'han dit que els fetges de peix t'agraden molt.
Sí, els fetges de peix són fantàstics. Un fetge de Lluç, un fetge de Roger, un fetge de Rap, m'encanten.
Abraham, hi ha algun producte que no suportis?
Els altramussos.
Tu. Al veure, la truita de patata, amb ceba o sense?
Això és una pregunta trampa que no té cap sentit. Una cosa és una truita de patata i l'altra és truita de patata i ceba. I s'ha acabat la discussió.
Però si anem a un bar i pots triar, qui de triaràs?
Si està ben feta la de patata sol, n'has de saber més. Les dues m'agraden, però la de ceba m'agrada molt. Té més mèrit fer una truita de patata sense ceba.
I l'últim, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
pa amb tomata.
Abraham, Simón, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I G. ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt perquè avui ens porta un nou restaurant per la nostra guia de la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Ens portes un restaurant avui de Barcelona.
Avui un bar de Barcelona, un bar-restaurant.
El bar, ja ho estic veient aquí, eh? Fa molt bona pinta, això. Bar Copèrnic.
Sí, el Bar Copèrnic, on pots menjar cuina catalana tradicional en un menú molt bé de preu als migdies, on pots gaudir, per exemple, d'un fricandó amb patates rosses o patates fregides, un fricandó canònic, amb moixernons, fet com de tota la vida. La Laura Rafecas, que és la cuinera i propietària, amb la Inoa Pinyol, que és la noia que està a la sala. És un bar molt senzill, un bar-restaurant molt senzill, d'una cuina molt directa, on pots fer uns menús fantàstics, ja et dic. M'agrada molt aquest fricandó, m'agrada que, per exemple, fan també tombet, perquè la parella de la Laura és de les Illes, aleshores doncs li fa el tombet una mica passat pel sedàs de la mirada de la Laura, que Laura, que és barcelonina, la vaig coincidir amb la parella i em deia: no és exactament així el tombet, és similar però no és així.
I hem fet una clocada d'ullet.
Ja, fet una clocada d'ullet perquè la Laura, doncs, bueno, també al cap i a la fi, ella està sola a la cuina, el qual és bastant espectacular que sigui capaç de tirar endavant el servei ella sola, i bueno, és una cuinera que va estudiar, fixat, filosofia, després il·lustració, finalment cuina. Li diu Copèrnic al seu bar perquè en Copèrnic va ser un científic que va decidir trencar motllos i dir: no, la Terra és la que es mou al voltant del Sol i no el Sol al voltant de la Terra. Llavors, amb aquesta forma de dir, anem a trencar els motllos de l'establert i anem a intentar fer les coses una mica diferents, per això li agrada aquesta filosofia, i li diu Bar Copèrnic. Es basa en comprar productes de proximitat i de comerç just i diguéssim, per afavorir els productors propers, cuinar-los d'una forma senzilla, tradicional, i pots trobar esqueixades, pots trobar empedrats, que m'agrada molt trobar empedrats per menú de migdia a Barcelona. Tots aquests plats, macarrons, tots aquests plats de cuina catalana clàssica que en qualsevol migdia et poden fer un àpat fantàstic.
Que bo, que bo. A veure, i postres què?
Doncs postres pa de pessic, perquè és un pa de pessic. En aquí no... És un postre de, com t'ho diria, de menú, i aleshores no podem anar a buscar postres gastronòmics. Tampoc crec que seria just exigir-li la pobra Laura.
Un pa de pessic amb una copeta de birrans.
Sí,
si vol.
Un pa de pessic molt bo, El fa molt bo, la Laura, el pa de pessic. Però un pa de pessic, la veritat.
Que bo. Doncs entra a la nostra guia d'aquí, de la cuina catalana, de la Fonda, al Bar Copèrnic del carrer Consell de Cent número 93 de Barcelona. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia i una abraçada gran.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Doncs avui us podríem dir que som en un ignot indret de Catalunya, que hem anat a la recerca d'una persona que té molta literatura, però no, mira, avui, ho hem de dir-ho clarament, avui som a l'estudi, ens hem quedat aquí al costat d'en Dani Jiménez, al costat de la Peixera. Per què? Doncs perquè ens ha vingut a veure ell. Avui volem parlar amb en Xavier Allué, que és una persona que és molt coneguda, o ha sigut molt coneguda, ara en parlarem, perquè va ser el primer youtuber que va fer receptes. És a dir, sabeu això que ara s'ha posat tant de moda i ara que sembla que tothom en faci i que si no en fas, doncs no ets ningú? Doncs ell va ser el primer. Xavier Allué, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Escolta, jo pel nom sí, però jo no sabia que tu havies nascut a Bilbao. Com és això?
Mons pares són de Tarragona i mon pare és metge i estava allà treballant. I als 2 anys vaig marxar, o sigui que no em sento, no tinc cap lligam familiar i l'únic que m'ha quedat és que mon pare es diu Xavier i va preguntar quina era la versió en euskera, no sé què, li van dir Xaver i m'ha quedat aquest nom que li he d'explicar cada dia.
Home, t'haig de dir que és un nom, diguem-ne, molt... Saps allò, si siguessis músic... Et quedaria molt bé. Xavier Allué, no?
Sí.
Component del grup tal. No?
I si busques a Google, doncs hi ha un surfer, un no sé què, perquè clar, són poquets.
Però això, l'euskera no el parles?
No, ja et dic que vaig marxar amb 2 anys i no em queda res.
Escolta, i què fa un historiador que un dia apareix o se li passa pel cap muntar un perfil de YouTube fent receptes quan no eres cuiner.
Clar, estem a 2007 i no hi havia Facebook, no hi havia TikTok, no hi havia Instagram. O sigui, l'únic que hi havia des de feia un any era YouTube. I els meus dos grans hobbies és el cinema i la cuina. I vaig veure un vídeo amb els extras dels DVDs, que això ja no existeix, de Robert Rodríguez, que aquests els pots trobar a YouTube, que ell feia receptes a casa seva. I vaig dir, mira, hòstia, està editant i se'n va fer uns tacos i no sé què. I vaig dir, hòstia, aquest format és molt xulo. I el vaig copiar, vaig fer una truita de patates, es va fer immediatament viral, perquè, clar, no hi havia ningú més. I cada vegada que pujava un vídeo, el primer any, es feia viral. Clar, de seguida va arribar molta gent copiant la idea, bueno, copiant o fent el que... Fent un millor, de fet, i de fet, alguns que van començar amb mi ara són... Tenen moltes més visites que jo, però... Com per mi sempre ha sigut una mena de... És a dir, que si he de fer una cosa que no m'agrada, no la faig. I la majoria que conec que funcionen són parelles en les que ell fa o ella fa d'informàtic, de programador, de moderador, fa tota la feina aquesta farragosa que a mi em sembla horrible, i l'altra fa cuina i ja està, no? I clar, al final, després de 17 anys, imagina't, no? Que hi ha gent... L'altre dia vaig pujar un vídeo a TikTok, que acabo de començar, i un... Ah, això ho recordo de quan jo era petit, que mirava YouTube.
És que, mira, curiosament això passa molt a vegades amb coses del menjar, no? L'altre dia parlava amb un company i em deia... Ui, un record que jo tinc de quan era petit era el pa amb vi sucre. I dic, home, però escolta'm, això ho pots fer-ho cada dia. Per què no ho fas, no? És a dir, hi ha coses d'aquelles que ho sabem, no? Ho fèiem i no ho fem, i no sabem per què no ho fem ara.
Clar, bueno, també el paladar pues, evoluciona, no? I una cosa que t'agradava molt pues, deixa d'agradar-te, no? O deixa d'interessar-te, o no trobes el moment, no ho sé.
Clar, suposo que t'han preguntat moltes vegades el perquè del nom, no? El cocinero fiel?
Sí, perquè en aquell moment, el 2000... Sí, suposo es va estrenar El jardinero fiel, la pel·lícula. I em sonava bé... I bueno, va fer fortuna, va funcionar bé el nom, la gent el recorda.
Ara deies que ara fa poc que t'has posat el TikTok. Quina diferència trobes tu? Que no ets una persona, diguem-ne, no ets un noi o una noia jove que balla, no? És a dir, hi ha molta creença encara de que el TikTok és per jovenalla, que fan allò aquells balls i això, no? Va canviant una miqueta el TikTok, no?
Ha canviat molt. Jo, de fet, he entrat... perquè ja saps que jo, bàsicament, ara ja no faig receptes, sinó que faig vídeos de restaurants, i els cuiners em van començar a dir que la gent arribava no pel vídeo a YouTube, sinó per TikTok. I jo els deia, però si no tinc TikTok. I és gent que agafa un trosset del vídeo, l'edita i el puja ell mateix i diu, pues, jo què sé, un bar a Constantí que fan esmorzars de forquilla em va dir, la majoria de la gent que ve per TikTok. I dic, bueno, pues, hauré d'entrar. I la gran diferència, a YouTube, no sé per què, en general hi ha bon rotllo. O sigui, no hi ha... De fet, perds la perspectiva perquè puja un vídeo i hi ha 50 comentaris dient és una meravella, és increïble, no sé què. I, en canvi, quan funciona, és a dir, si té 5.000 views, no, però si té més de 50.000, passa una cosa curiosa, que la gent es comença a enfadar entre ells, perquè, pues, jo què sé, ahir vaig pujar... un vídeo ensenyant 5 xurreries de barri de Barcelona. No? Pues gent insultant perquè no havia inclòs no sé què, que perquè no he ensenyat les porres, que perquè he dit que hi havia coreans a la cua, que això és xenòfob... Després, curiosament, que això ja ni ho miro, eh? De fet, tinc una norma que quan passa els 50.000 ja no llegeixo els comentaris, perquè gent discutint entre ells, o sigui, que es barallen i que es diuen de tot... I ho mires com una curiositat, però dius, hosti, xec, és la cosa més inocua i més innocent, perquè a més no faig una llista de prioritats, sinó que ho ensenyo i pregunto quina t'agrada més, i la gent contesta i diu, per què no és a Madrid? I també la gent típica de a Barcelona no vull anar ni no sé què.
I això passa al TikTok, en canvi al YouTube no passa.
A l'Instagram, a Reels, també passa. Però també a YouTube passa. No passa. No sé per què. No, la comunitat de YouTube és un altre rotllo. Crec que l'actitud que tens és una altra. A YouTube seus i vas a veure contingut, i a TikTok estàs a l'autobús, estàs amb una cua, estàs a la feina avorrit, i vas allà, pam, pam, pam. I l'altra cosa és que la gran diferència és que a Instagram, els Reels i el TikTok, tu no estàs escollint què vols veure. Sí que pots seguir amb algú, però t'està ensenyant contingut que tu no l'has escollit. A mi, com a experiència d'usuari, no puc. O sigui, jo no sóc usuari. Pujo i me n'oblido, perquè no m'agrada veure contingut que no he escollit jo. Una cosa és que em faci un suggeriment, com fa YouTube, que em diu, igual t'interessa això o això o això, i puc descobrir coses molt interessants, o el buscador, no? fent cerques, però aquí és vídeos de 15 segons, de 20 segons, i pam, 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 i jo amb això no... Soc gran, i llavors ja entenc que tinc altres interessos.
Que, a més, és curiós, perquè jo no sé si a tu et passa això, però jo l'altre dia parlant amb, així, amb el carrer amb una persona, i al cap de res, de dues hores, et comencen a sortir reels de l'Instagram, en aquest cas era, d'allò que havíem parlat, no? I dius, això és molt perillós, no?
Sí, 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 perquè, a més... També busca l'algoritme, busca la polèmica, no? De vegades t'ensenya vídeos que et fan enfadar, perquè el veus fins al final per enfadar-te, no? I això és molt perillós, perquè això enganxa, no? I llavors acabes i tens taquicàrdia i estàs enfadat. Jo recordo les primeres vegades, ja et dic que fa un mes que soc a TikTok, que vaig mirar, bueno, el que mira la gent, no? I em sortien... constantment, o sigui, tot vídeos d'insultant, i jo dic, però si jo no tinc cap interès en la política de Madrid, no sé. I eren tot provocacions, i clar, ja et dic, jo ara no entro mai, miro, vaig al meu perfil, si miro algun comentari que igual he d'esborrar, perquè són insults, i ja està. Tiro. Clar, i per això no funciona molt bé, perquè clar, no m'implico i no faig el que la gent vol. No?
Que és... Clar, el que passa que és això, és a dir, tu si reps 30 comentaris, doncs mira, el pots esborrar, però si en reps 2.000, no pots estar tot el dia esborrant comentaris. Dius, mira, el deixo, ja poso un altre post i ja està, no?
Sí, a més tinc la idea de que la gent no se'ls mira. O sigui, la gent mira el contingut i no entra a veure algun desequilibrat que... No? Com aquesta senyora que diu... vaig dir, al vídeo dic que la xurreria Laietana està a Territorio Comanche i explico això del K-pop, que hi ha un grup de K-pop que es va fer viral un vídeo menjant xurros i ara és molt popular. Pues allà, dient que era xenòfob, perquè estava discriminant els coreans, i dic, és un fet, et trobaràs més cua, però és la meva preferida, de fet, la xurreria.
Són aquelles coses, sempre són allò de tallar tan fi, no? Sí. De que qui vulgui enfadar-se per alguna cosa, amb qualsevol cosa s'agafarà per poder-s'hi enfadar. I és diferent, Xaver, editar un vídeo pel TikTok o editar-lo, per exemple, per un reel?
Home, res a veure. A YouTube ho faig tan llarg com dona el contingut, i a Reels i a TikTok el limito a un minut i sempre em diu que és massa llarg. Però clar, si ja parlo de 5 puestos, no puc donar menys de 10 segons a cada puesto. Però sí que és veritat que la gent vol un flash, i llavors, primer, en vertical, que jo sóc de la generació que al principi dels mòbils van fer aquell moviment perquè la gent no mirés el mòbil en vertical, sinó que el girés per veure, i ara ja es fan pel·lis i tot en vertical. Però sí, res a veure, has de ser... Clar, jo el text el tinc escrit, igual poso una mica més de velocitat perquè per acabar-ho a temps i dir tot el que vull dir, o sigui, res a veure.
Déu-n'hi-do. Clar, aquí hi ha una cosa interessant amb tot això, que deies tu del vertical, i és que a vegades sembles una mica, no? És a dir, allò de posar-lo en vertical, estàs així i estàs girant el cap, i home, si estàs a casa no hi ha problema, però no sé, si estàs a l'autobús així, algú pot pensar, bueno, i ara què està fent, no? És a dir, no ens hi hem acabat d'acostumar això d'agafar un vídeo de l'Instagram i girar el telèfon, eh?
Clar, bueno, les noves generacions ja no ho han vist, lo de l'horitzontal, o sigui que ja directament tot vertical.
Avui parlem amb en Xaver Alluer, una persona que en sap un niu de xarxes socials, que en sap un niu de cuina, tot i que des d'un punt de vista professional no s'hi ha dedicat mai. No sé si algun dia obriràs algun restaurant o algun bar, Xaver, amb tota la teva comunitat. Jo crec que l'ompliries, eh?
Bueno, he tingut dues experiències i la veritat és que és dur, eh? És dur. Enguany he estat cuinant al Mercat de Tarragona, com ara tenim... creueristes, i el divendres arriba un barco i vinga, 5.000 creueristes, i el consum de producte fresc, pues, no té cap sentit, no? Perquè no compraràs un peix i te l'emportaràs, no? Pues un formatge igual sí, un embotit igual sí, però el nostre, no, patrimoni de Tarragona, que és el peix fresc de la Llotja, pues no el consumeixen, i llavors el mercat em va contractar i amb la meva filla estàvem en una parada i tots els divendres i els dissabtes estàvem cuinant allà de 12 a 3 el qui volgués, eh? Al final van ser majoria gent de Tarragona que creueristes, però bueno, també van venir els creueristes. Compraves el peix fresc i jo te'l cuinava. I, bueno, clar, això és cara al públic, era molt difícil de gestionar, no? Perquè de sobte t'arribaven 15 persones, cadascú amb la seva bossa, i a l'últim li deies, això és una hora i mitja com a mínim, no? Fins que arribi a la teva bossa, si no te vols esperar, gent que tenia una bosseta de musclos, i diu, una hora i mitja d'esperar per una bosseta de musclos, i jo li deia, no, mira, vés-te'n a casa, perquè no val la pena i no puc colar. Qui més ho va gaudir van ser els turistes, perquè no tenien pressa, seien al mercat, que hi ha tauletes, i quan estava fet, pues, anava la meva filla, els hi portava, i va ser una bona experiència. I després vaig tenir una cafeteria el 2016 com a hobby. I això és un desastre absolut.
Això, tu ets un d'aquells que ha caigut, no?, amb sí. El model de negoci de restaurants i de bars sense ser de l'ofici. No?
Com a trampa mortal, que et creus que tal, que ho podràs fer, tal... si ara és un problema personal, doncs llavors també, clar, tenies un problema perquè jo no hi era. I clar, la gent que pots contractar i tal, perquè jo vaig obrir una cafeteria d'especialitat, que a Tarragona, al 16, ara això és... No hi ha cada cantonada.
Ara n'hi ha cada cantonada, eh?
No se sabia què era, pagar, doncs això, 30, 40 cèntims més per un cafè amb llet, la gent no estava acostumada. Però bueno, el problema fonamental és que era hobbies i allà o estàs o no estàs i o tens un model així de franquícia o si no hi ets no funcionarà.
No funciona. Xavier, hi ha una cosa, tu ara deies, home, jo ara ja no faig vídeos de receptes sinó que el que faig és restaurants. Tu et consideres un crític gastronòmic? Et consideres un divulgador de restaurants? Perquè, clar, una cosa és parlar dels restaurants que t'agraden, l'altra és parlar dels que t'agraden i dels que no t'agraden, o què ha passat. Tu de quina banda ets? Perquè sospito que, diguem-ne, que de crítics n'hi ha molt pocs.
No en queden, perquè no... Fer tot un esforç de fer un contingut per parlar d'un restaurant que no t'ha agradat té molt poc de sentit, no? Sobretot els que estem... que no estem a nòmina de cap mitjà, no? Si vas a parlar, doncs no et funcionarà el vídeo, a no ser que sigui el pitjor restaurant de TripAdvisor, aquest tip clickbait, no? que de vegades funciona, però si parles d'un restaurant que és dolent, no funcionarà. Jo el que faig, que no he vist a ningú que ho faci, és que jo gravo les receptes del restaurant. És a dir, jo quan vaig, gravo elaboració i cada vegada deixo més temps al consum perquè realment aquests nous youtubers són realment eloqüents, no? Només s'asseuen i comencen a parlar i els hi funciona.
I a tots els agrada molt, eh?
Sí.
Si t'hi fixes, és divertit perquè hi ha un perfil de vídeo, sigui el que sigui, per exemple, en aquest del cas dels restaurants, i és que tothom fa allò de... no? Que això també passa molt ara amb les receptes. No sé quina mania té la gent amb ensenyar-se quan ella està menjant, no?
Perquè funciona. Si tu poses abans de la recepta 3 segons de tu flipant amb la recepta i dient que és la millor del món i tal, funciona. I després la gent la veu i igual pensa, pues vaja, això no val res, però ja l'ha vist, no? Ja tens el clic i ja ha funcionat, no? Això és una de les parts dolentes del clickbait i d'aquest to agressiu no? I molt adaptat a l'algoritme, no? Què és el que funciona i no què és el que és bo. Però, bueno, jo l'entenc, eh? Perquè tinc amics que han fet aquesta transició, que van començar a Instagram posant fotos bones i ara ja fan reels, vídeos i tal, i és tot... Que dius, hosti, estàs parlant d'uns bars perquè t'han pagat, que... que no caldria, eh? Però, bueno, jo crec que tothom té dret a guanyar-se la vida. Quan es fa viral un cuiner que insulta els influencers perquè els hi demanen que els convidin... Jo dic, tio, aquesta penya està treballant a canvi d'un plat de llenties o del que sigui. Tu tens tot el dret de dir que no. O sigui, per què has d'insultar o posar-te una capa de Superman, que ets un superheroi i que aquí a casa teva tothom paga? De fet, va haver un de... Bueno, no diré d'on és, però em va fer molta ràbia, perquè vaig anar, vaig fer el meu vídeo, el vaig publicar, i 3 setmanes després li arriba el típic correu d'influencer que vol que el convidi. I aquest ho veu i fa el típic post. Aquest restaurant han vingut els millors crítics del país i aquí ha pagat el compte a tothom. I es va fer viral, va arribar a Llatinoamèrica perquè ell va fer tot un post a Facebook llarguíssim. I és un heroi dins del món gastronòmic, bueno, dins del món aquest de cuiners. I jo pensava, pues, si jo he anat fa 15 dies i no he pagat, perquè jo, si vaig a treballar, si em fas pagar, ja plego.
Ah, clar, clar. És aquelles coses que moltes vegades no s'entenen, però bueno. Escolta'm, Xaver, una cosa, hi ha una... O sigui, jo veig de tu una imatge d'una certa timidesa, no? És real? O... Perquè, clar, fa molts anys que portes fent, diguem-ne, YouTube i així, però, en canvi, tu i jo, quan ens veiem, jo noto aquest no? No ets una persona, diguem-ne, molt expressiva moltes vegades, no?
No. Bueno, probablement...
Com es treballa això?
Probablement perquè a la web, bueno, a internet, treballes sol. O sigui, jo no estic amb ningú, no? I, de fet, les meves feines sempre han sigut de fer-ho jo sol. No? Editar el vídeo, menjar, tot jo sol, amb la càmera, no? Ara veus aquests que porten un equip per fer-ho, i el bo és que ho fas tu sol, ho puges, i no comparteixo coses personals, ni perquè no m'interessa, i funciona molt bé. Clar, no, també té els seus problemes, això de que els més poderosos del món ara siguin Asperger, autistes i gent amb problemes socials, es tradueix en que fan que la web sigui més com ells. I no, el triomf dels nerds, que diuen, té coses positives, no? Han superat els del petroli, han superat altres sectors, però mira el que està fent Elon Musk, no? que ell ha dit que té Asperger, no? Pues escolta, un tio que té aquests problemes...
Clar, és allò que moltes vegades dius, ostres, fins a on s'ha d'arribar, no? Un per exposar la seva vida o el que li pugui arribar a passar o ensenyar-ho. A vegades no saps si és bo o és dolent, això, no? Però...
Jo ho respecto tot. Tinc algun problema amb la gent que ensenya els crios constantment i tinc alguna amiga que va començar pues igual 2 anys després... I després va tenir 4 fills i va tenir un càncer i tot això està a la web, explicadíssim, des de fotos del naixement, de tot, i bueno, li ha funcionat de conya, està a Califòrnia vivint a tope.
Xaver, tu normalment fas els vídeos en castellà. Es pot viure actualment ser, diguem-ne, un youtuber que fa gastronomia, que ho fa en castellà, clar, diria en català, o si coneixes algú que en pugui viure precisament en català, però no ho sé si hi ha algú, no?
Sí, sobretot els més joves que es fan virals, no? El nen aquell de la Mandonguilla de Mallorca,
ah, sí.
No? Aquell es va fer superfamós i ara... et pots envoltar de professionals que ho monetitzen ràpidament, no? I encara que sigui efímer aquesta fama, ja tens uns recursets i ja has picat pedra. De la meva generació, pues, he vist com ho ha fet Braves Barcelona, que ho fa en castellà, i ell és català sí, de mena, sí. I pues, ja ha aconseguit omplir, crec que eren 15.000 persones menjant Braves a Madrid, 12.000 aquí al Poble Espanyol... està vivint d'això i li va molt bé. I diria que el que funciona millor igual són les receptes, no? que aquest contingut que fa Braves, no? Que és parlar de restaurants i de bars que tenen algun plat emblemàtic o que val la pena, perquè hi ha molta competència, no? Una de les, qüestions fonamentals és que no hi ha barreres d'entrada, no? Abans, per fer un producte televisiu, imagina't, fa 20 anys el que necessitaves, no? Càmeres de, no? 30.000 euros, equips d'edició, no? Pues necessitaves recursos, i ara amb el mòbil, si tens una mica de talent, pots fer un vídeo divertit, estimulant, eloquent. Llavors entra molta gent i és molt difícil de fer-te popular, però jo crec que tenim bastant exemples de, en català, cuina poquets, perquè clar, la població és menor, però algun n'hi ha, Ja et dic, les mandonguilles d'aquell mallorquí es van fer.
Sí, sí, però ara ja ho fa també en castellà,
sí, va canviar, va canviar.
Sí, va canviant.
El que no sé si li va anar bé, aquest canvi.
Exacte. Mira, clar, hi ha una cosa, i és que jo estava pensant, mira, tu ho vas fer el 2007, estem al 2025, i ara sembla que el present immediat, no?, ara estan els podcasts, Ara tothom vol fer podcast, no?
Sí, de fet, ja fa anys, jo fa anys que escolto podcast, i vaig tenir un de gastronomia a Tarragona durant tot un any, que parlava 2 hores amb cuiners, i no és fàcil, perquè una de les dues coses que et queden clar el segon dia és que ni tu ets un gran entrevistador, perquè no tens l'experiència i tampoc tens el temps de preparar-t'ho, perquè no cobres i no... I segon, el més important, els entrevistadors, que hi ha entrevistats, els entrevistats que no donen, que tu, que contesten amb monosíl·labs, i quan vols fer una xerrada tranquil·la, jo he deduït que a partir dels 45 minuts la gent es relaxa i comença a ser ella mateixa, i fins que no passes aquest umbral no són ells mateixos, sinó que estan pensant que els estan escoltant i a veure què diré, no? M'ha passat amb molts que quan he parlat amb ells eren superinteressants i tal, i quan els hi poses
quan poses
el micro,
bam,
res,
sí, sí.
Ja, monosíl·labs. I després m'ho han tirat en cara, no? He anat al bar, dic, escolta, podries haver-me preguntat per... I dic, tio, vas tenir 2 hores per explicar-me aquestes coses.
I no.
O
també és allò que quan tanques el micro i tanques, llavors és quan et comencen a parlar. Però bé, això són armes, diguem-ne, d'aquestes de la comunicació, que hi ha molta gent que bueno, de fet, hi ha molts cursos per poder comunicar, no? Que no tothom en sap. Xaver, parlem una miqueta de cuina, i és que tu, des d'un punt de vista, diguem-ne, de consumidor, de client, de persona que menja també, però de persona que fa tant d'anys que està vinculada a la cuina, i aquest any que Catalunya és regió mundial de l'astronomia, com ho veus això tu, ara que estem a principis de l'any? Què creus que passarà?
Jo porto anys, no molts, 3-4 anys dient que teníem la millor gastronomia del món qualitat-preu. És a dir, podies anar a Barcelona a un restaurant de primera divisió, no estrella Michelin, però igual el segon local de... I dinar per 50 euros i això s'ha acabat, perquè han pujat els preus i ara ja no pots per 50 euros, ja no trobes això, que per mi pues és un drama, però també he vist que hi ha... Clar, també al final tens una edat i l'algoritme t'ensenya coses de la teva edat i tal. Veig un gran boom de l'esmorzar de forquilla, que és cuina tradicional, i a més a tot arreu. O sigui, no és una cosa de Tarragona o de Lleida, sinó que aquí a Barcelona, pues, no, el Gelida, no sé què, no sé quantos, o sigui, tenen unes jantades espectaculars. De fet, el Gelida ha obert un altre local, no?
Sí, a davant gairebé el mateix,
sí,
no?
I és cuina tradicional, i això està molt bé.
A l'esmorzar de forquilla, jo sempre dic que biciclistes i motoristes i els camioners, no?, han fet una gran feina, no? Uns el dia a dia, els altres el dia de festa, però això, diguem-ne, ja s'ha externalitzat a que qualsevol persona avui en dia, el cap de setmana, home, doncs, és una bona manera de llevar-se d'anar a esmorzar, no? Que aquí hi ha dues cosetes, no? És a dir, per una banda tenim la branca de la tradició, de la cuina catalana, del cap i pota i companyia, i l'altra més aquí a la ciutat, no? Per exemple, amb això dels lunch, no? Dels brunch, que és una cosa totalment diferent. Això jo no considero una esmorzada de forquilla, no?
No ho és, perquè a més és pues una torrada amb el bocat i aquest tipus de coses, no? Uns ous Benedict, una salsa holandesa, és tot això que ens és alier. Però també he de dir que ens encanten les pizzas i que resulta que ara estem al lideratge mundial de pizzas, de panettones, que són totalment aliens a la nostra cultura, però, txec, vivim en una ciutat, no?, molt cosmopolita, i és una sort que... Seria un drama que es perdés, no?, la cuina tradicional, però és totalment compatible. No, no pots dir que el brunch és un malson i anar a menjar a Sartori, a Panettiere, la millor pizza del món, i pensar que és una altra cosa, no? Pues és el mateix, és una proposta aliena a la nostra cultura.
Clar, però no sé si estàs d'acord amb mi, però quina pena, per exemple, de poder anar a Tarragona a menjar-te això, una bona pizza, i en canvi potser que costi tant a vegades trobar un plat típic tarragoní, no?, un bon romesco, no sé, ara estic pensant en aquell suquet de seitons tan fantàstic, no?, que es fa, o anar a menjar aquests restaurants que hi ha allà al Serrat, aquella cuina del Serrallo, no? No et fa pena, això?
De fet, em fa tanta pena que estic treballant ja amb la gent del Serrallo, perquè crec que un impuls important seria que el romesco fos candidat a Patrimoni de la Humanitat, i crec que hem de lluitar perquè si un va a València i un 95% de turistes es mengen una paella, no pot ser que a Tarragona un 99% de turistes que visiten la ciutat ni saben ni han provat un romesco de peix. És la nostra salsa, és una salsa que té un èxit internacional, no? Te'n vas a Nova York i hi ha algun puesto... El que passa és que, clar, és una interpretació del rumb molt peculiar, no? Però que és una salsa molt internacional, no? I no té presència a la ciutat. És molt difícil anar a un restaurant. No està a les cartes, perquè la gent no el demana. Sí que és cert que a molts restaurants de cuina tradicional del Serrallo, si demanes un romesco i no el tenen a la carta, te'l fan. No? Perquè al final no és tan complicat.
Clar, però és això, ja que no l'hagis de demanar, no? És com anar a l'Empordà i no trobar-te un suquet de peix en un dels restaurants que toquen a mar, no?
Clar. Ostres, i a més no és un plat... Home, si agafes peix salvatge de la Llotja de Tarragona, doncs ja serà caríssim, perquè el peix salvatge doncs és molt car, però si vols una aurada o un peix així de piscifactoria, doncs també està boníssim, no? O sigui, vull dir que sempre hi ha una barrera monetària molt evident, però que hi ha alternatives.
Mm-hmm. Clar, hi ha una cosa que, mira, aquí a la Fonda moltes vegades en parlem, no? I és el fet aquest, ara tu deies la pizza, jo no entenc com un producte com la pizza, que és tan poc, diguem-ne, o sigui, és de consum tan ràpid, no? Tu agafes una pizza, la treus al forn, una pizza de veritat, d'aquestes que parles ara de les millors del món, tu analitzes quant de temps, diguem-ne, és menjable aquella pizza, i veuràs que passa molt poc temps. I, en canvi, la pizza és un dels productes que es ven més amb el format de menjar per emportar, no? De takeaway, no?
És arriba com una, fred.
Clar, és com una contraindicació, no? Això ho vaig parlar-ho amb un pizza i em va dir... Doncs, mira, hi estic d'acord. A partir d'ara no faré pizzas per emportar. I no fa pizzas per emportar. No? Clar, això costa perquè, clar, no deixa de ser un negoci, no? Un restaurant, una pizzeria.
El que tinc entès de la pizza és que és el plat de consens. És a dir, si tu vols... jo vull cuina catalana, jo vull sushi, jo vull cuina etíope, no? I llavors, i sou cinc, i hi ha un que no li agrada el curri, l'altre que no li agrada el no sé què. I la pizza... Pues hi ha algun que no és un entusiasmat, però diu, vale, i és el consens. No? La pizza agrada... Bueno, ara tenim els del gluten, que clar, es queden fora, però en general agrada a tothom i és facilet. Els restaurants van com una moto per això, perquè tu has de menjar en 10 minuts i sortir pitant. I, bueno, és un fet.
Home, m'has fet feliç que em diguis de que t'agradaria, no? O vols reivindicar, o vols buscar la fórmula perquè aquest romesco sigui patrimoni immaterial de la humanitat. Crec que, per extensió, les cuines de Tarragona, no? De les terres tarragonines fins al Delta de l'Ebre, hi ha molts plats i, en canvi, la resta de Catalunya la tenim molt desconeguda, no? Sí que potser, diguem-ne, a una altra banda, la banda més occidental, no?, cap a la Terra Alta i això, aquests últims anys, s'ha posat molt de moda, però encara hi ha molta gent que fa molts anys que no va al Delta de l'Ebre, no va a Tarragona i no va a menjar a les Terres de Tarragona. Per què passa això?
Doncs mira, jo he parlat amb alcaldes successius i sempre els dic que la campanya de promoció de Tarragona hauria de ser a Barcelona, perquè la majoria de gent no ha vist ni el patrimoni. I és un viatge d'un dia... que, bueno, ara venen creuers, o sigui, ve gent de tot el món a veure'ls. També és cert que arriben creuers i agafen furgonetes i se'ls emporten a Barcelona per veure la Sagrada Família. Però és una excursió de 48 hores Tarragona-Ciutat, magnífica. I més al sud, a mi em costa parlar de més al sud, perquè crec que som germans, ens estimem com a... però tenen cultura pròpia i crec que s'ha de defensar com a cultura pròpia la cultura de Terres de l'Ebre, molt lligada al Delta de l'Ebre, a l'arròs, als pastissets... O sigui, tenen una cultura gastronòmica pròpia, no?, que són la quinta província, per alguna cosa.
Per alguna cosa serà. Xaver, escolta'm, ja que parlem de Tarragona i tu ja has estat, diguem-ne, fas a cavall entre Barcelona i Tarragona, no?, els últims temps.
Sí.
Va, digue'ns, fes-nos un top 5, si vols que no sigui del 5 a l'1, tant li fa, els 5 restaurants que no ens podem perdre si anem a Tarragona ciutat.
Molt bé. Bueno, clàssics com la Q, no?, que és una alta cuina, però, bueno, de tiquet mitjà més alt que mitjà, però molt bona. L'Anna és una cuinera excepcional. El Terrat, el Moja, és un supercuiner, jovenet, molt conscient del seu temps i de la seva cuina. Després tenim el Barquet, no?, un clàssic d'arrossos que coneix tothom.
Encara va amb les espardenyes catalanes?
Va, sí, és el David és un fantàstic. O sigui, ell va sempre... quan surt de la cuina, va esvel, publicant els seus llibres, molt bé. Si voleu així de polígon, el Gordo 2, que ara l'any passat va guanyar un concurs que feien de callos, els millors callos de Catalunya, i ha sigut un boom, i ho estan aprofitant per... Molt bé, han agafat el premi i tot aquest allau de gent per reivindicar la cuina lenta i han afegit pues, capipota que no tenien i altres plats tradicionals, i és un festival. O sigui, vas un dissabte i allà una gentada... i, bueno, i cada dia entre setmana, no? Jo m'agraden més els plats que tenen a carta que el menú, però... I després pues, també el camellado a Constantí, també aquesta cuina de cues de bou, també de callos, no? Fan també uns callos excepcionals, que curiosament estan com de moda. Crec que més de la meva quinta que altra cosa. No veus... l'altre dia vaig anar dissabte amb la família... I ma germana va dir: només som dues dones.
Tot l'altre eren homes.
Tot eren homes i molt de jubilat allà fent-se homenatges.
Home, de fet, això que dèiem, no? Això dels esmorzars de forquilla sí que ha anat bé, diguem-ne, per reivindicar una certa cuina del xup-xup, de la picada, no? Passant, diguem-ne, pel que dius, ostres, no entens com és, per exemple, que un plat com el capipota ara es faci a molts restaurants i, en canvi, per exemple, costi de trobar plats com el peu de porc, no? Que no deixa de ser també una gelatina i això, no?
Ai, no, jo crec que estem en un bon moment, eh? Que si la cova fumada hi ha un fotimer de guiris, o sigui que hi ha interès per aquesta cuina que en teoria és difícil, no? Jo, el meu cunyat és suís i quan va veure els callos va dir, bueno, això que ho va provar tot i tal, però estava també mon cosí i mon cosí va ser, ui, això no, això té greix, jo no és greix, però bueno. O sigui... de vegades perdem el nord i no sabem què sap la gent i què no sap la gent, no? I de vegades el que tu saps no és el que sap la gent.
Xaver, tu que ara et dediques molt als restaurants, com deies, hi ha alguna descoberta d'algun cuiner, d'alguna cuinera d'aquells que dius, ei, tingueu-lo a l'òrbita, aneu-hi aviat, perquè si no, no...
Hosti, doncs ara m'has pillat, no. Perquè ara la veritat és que... em van preguntant molt, de coses noves, i em pillen sempre, perquè tampoc sóc un devorador de novetats, no? Normalment espero que la cosa s'estabilitzi i tinguin el negoci fet.
A tu no passa allò que et truquen abans, no?, de fer una preobertura i dius, Xaver, escolta, vine, t'està el menú, eh?
Jo sempre dic, esperem, perquè vull que quedi bé. Jo, ja et dic, jo no publicaré mai una crítica perquè faig la selecció del puesto, m'ha d'agradar, ha d'estar content el cuiner. L'única mentida que els hi dic, i ara és que els hi ensenyaré el vídeo abans, o l'article, quan escric, perquè tenen por. Hi ha molta... De fet, les històries que m'agradaria explicar no es deixen. Hi ha gent... Per exemple, he fet un vídeo i un article a Ule i Mantel, que és on escric, sobre Saborit, que són dos germans que fan mantega al centre de Barcelona.
Sí, aquí al costat de la Sagrada Família.
Sí, no? I bueno, va ser un mes i mig de negociacions, no? Perquè em pillaven a prop de casa i jo vaig anar allà a comprar mantega i vaig dir, hosti, això és una meravella, i ho fa aquí i tal. Bueno, mes i mig de dir no, perquè no sé què, perquè no... I al final li vaig dir, no et preocupis, que t'ensenyo el vídeo abans, que te... I... S'ha fet tan viral que han contractat una persona més. O sigui, imagina't. I vaig allà i no em deixen pagar. O sigui, que ha sigut una revolució. I ara publicaré en breu un paio de Nova Zelanda que fa crema de cacauet a Sant Cugat.
Caram!
Ha posat allà una fabriqueta i està fent una crema de cacauet excepcional. És a dir, només cacauet, superseleccionat i tal. I també va ser un mes i mig de... Però és que, clar, em copiaran la idea i... Ja te check, si tens èxit, costa molt. Les històries que vull explicar, i en canvi, tots els restaurants que tenen una agència o una persona de comunicació, pues aquests m'arriben, no? M'ha arribat tot el port nou, m'ha arribat invitacions de tots els restaurants. Però primer, que porten poc temps, segon, que són segones cases, i a mi aquests vídeos realment no em funcionen. Quan faig pues, la tercera casa dels germans, com es diuen aquests dos, que han obert allà, Sí, bueno, sí, aquests que tenen dues estrelles, bueno, és igual.
Sí, sí, sí.
I, o el nou de Sagardi, aquests han funcionat millor, perquè Sagardi és una casa més, que té un punt més tradicional, però tots aquests que tenen tot un equip de comunicació i que fan un gran esforç, pues aquests no em funcionen, em funciona més bé el tio que fa callos.
Ah, la veritat és que, sigui com sigui, una de les coses bones és aquest fet, aquesta gran arma que tenim de la comunicació, no? Perquè persones com tu, que no venen d'aquest món de la cuina, bé, no venen, però ara, clar, ara ja ets un autèntic professional, perquè qui més qui menys, doncs, no sé quanta gent arriba a menjar a restaurants més que tu en tot un any, eh? Vull dir que...
I clar, bé, clar, cuina i sempre aprenc alguna cosa, no? El que vaig descobrir de seguida és que no sóc molt bon cuiner comparat amb la gent que té un talent, sobretot natural, no? Aquesta gent a casa seva que veus que no mira res i que fa tot a grapats i se'n va a matieta, no? Que se'n va a estendre la roba, torna dues hores, i se m'ha cremat la seva, tal, i després ho proves i és una meravella. Jo això no ho acabo de pillar perquè al final... crec que la cuina no és creativa, no? Tinc aquesta idea de que la cuina és bàsicament repetició. Repetició, repetició, repetició. Una vegada has donat amb la recepta. I per buscar receptes noves, evidentment, has de ser creatiu. Però el problema de les persones creatives, jo em comparo molt amb una altra tieta que no és bona cuinera, però és superdisciplinada. Va comprar els ingredients perfectes, la balança, la millor qualitat, i li surt de conya. Està allà obsessionada amb el mòbil, mirant, tant, no sé què. I l'altra tieta no mira res, tant, no sé què, i cuina molt millor. Però no és creatiu. Jo, clar, sóc creatiu i dic, què passa si poso pam? Ja me l'he carregat.
Ja està.
I sí, no, però... no ho apuntes. Dic, no, he provat això. I de vegades al revés. Ha quedat boníssim. I què he fet? Hòstia,
ja no me'n recordo, no? Xavier, però sí que hi ha una cosa que hi ha molta gent encara que va, tal com deies tu, amb el pas 1, pas 2, sí. No? Amb aquests robots de cuina d'avui en dia, que això avui en dia ja sembla,
sí.
Bueno...
Sí, sí. Clar, però això no és, per mi no és saber cuinar. És saber seguir instruccions. I no passa res. No passa
exacte.
Res.
És saber interpretar.
Clar.
Xavier Allué, una persona que ens explica en el seu dia a dia, en el seu YouTube, aquests restaurants, aquestes descobertes que fa per aquí a casa nostra. És un autèntic plaer haver-te tingut avui aquí a la Fonda per parlar una mica de tot plegat, per parlar del present, per parlar del futur i sobretot per parlar d'aquesta cuina que moltes vegades un no les ha tastat, no? I jo crec que ens fa falta això, no? Que algú que té criteri, sobretot, ens ho expliqui i, a més, amb aquesta sinceritat que tenen els teus vídeos. Xavier, salut i bons aliments.
Moltes gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I en aquests moments ens n'anem cap a Prades de la Molsosa, al Solsonès, per parlar una miqueta amb l'Arnau Vilaseca. Us en recordeu? Aquell noi que té una granja de conills allà dalt i que té un projecte molt interessant i que era per créixer? Doncs en aquests moments, ara que som aquí a mitjans de gener, volem saber com li van els conills amb aquest fred. Arnau, bon dia!
Bon dia, com anem?
Molt bé, i tu, com va tot? Per aquí, passant les festes ja, ha passat tot?
Sí, bé, aquí ara fent, amb la petita de la casa, aquí fent la gronxada al gronxador.
Ah, ja va bé això, ja va bé. Em pensava que estaries amb les eues ja.
Ah, bueno, ja anirem més tard.
Més tard.
Ja anirem més tard, sí.
Escolta, Arnau, a veure, l'hivern, com els hi va els conills? Perquè amb aquest pèl que tenen, sospito que estan més bé ara a l'hivern que no pas a l'estiu, no?
Sí, 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 el que passa que ara ja quasi bé tots els que tenim granja, moltes de les granges ja estan climatitzades i controlem la temperatura, vull dir que ells ja no pugen, o sigui, no baixen mai de 17, 16, 17 graus. Quan neixen sí que necessiten molta més temperatura, això sí.
Clar. Clar, clar. Clar, aquí hi ha una cosa important amb això, Arnau, suposo, que és ni la temperatura extrema d'ara de l'hivern, ni la temperatura extrema de l'estiu, aquells 30 i pico graus, no?
Sí, sí, a més el conill és un animal molt, molt sensible als canvis de temperatura i als corrents. Llavors el que intentem fer sempre és controlar bé la ventilació, que no hi hagi corrents d'aire, que no hi hagi cops de temperatura. O sigui, quasi bé és millor mantenir una temperatura baixa que no pas anar fent pujades i baixades.
Què menja més, a l'estiu o a l'hivern, els conills?
Amb el fred menjo una miqueta més, com tothom.
Exacte, no? Allò, una miqueta més de cansalada, eh?
Exacte.
En forma de cereal.
De quinto i trapadella, sí.
Això, clar, suposo que també afecta la carn, no? Tu si haguessis de menjar conill, només poguessis menjar conill allò primavera, sí, estiu, tardor, hivern, quan te'l menjaries? Quan per tu és més bo el conill?
Saps què passa? Que nosaltres, és el que et deia, potser jo el conill, clar, depèn de com te'l vulguis fer. Jo un bon guisat de conill, un conill a la cassola, un bon arròs, me'l menjaria sempre.
Clar, jo també.
Però també un bon estofadet a l'hivern, que puguis sucar una miqueta amb el pa, també va ser molt bé.
I tant. Escolta, quan vam venir cap aquí a Prades, sí, de la Molsosa, aquí al Solsonès, ens vas parlar de diversos projectes. Un d'ells eren les eugues, l'altre eren les oques, i l'altre eren voler fer farines integrals ecològiques. Com ho tenim, sí, això?
Doncs això, ara ens hem... Ja, a través del territori de Masia, és una cooperativa que ens agrupa a bastanta gent, som a vora 70 socis. Mm-hmm. L'any passat ja vam començar a parlar a diferents productors de planificar una part de les nostres finques per poder fer cereal ecològic i poder-ne fer farina. I enguany ja n'han sortit quatre varietats.
Home, molt bona. Ja, a veure, sí, què heu tret? Mira,
Hem tret, ara d'aquí, Florence Aurora, bona, farina de Florence Aurora, farina d'espelta, farina de camut i farina de xeixa.
M'agrada perquè vosaltres a cada territori hi planteu un blat, no? És a dir, el xeixa, sí, és d'aquí, de Prades a la Molsosa, el camut, sí, de Balmanya, no?
Sí.
I l'espelta de Vallfrosa.
Sí, i llavors hi ha també el Florence Aurora d'Ardèvol, que encara que sí que també hi és. Clar, nosaltres el que fem és, som quatre persones que ens agrupem i sota el mar del territori de Masies, que si no podríem fer-ho, doncs fem això. I llavors aquí també tenim l'assessorament de l'expertesa, que ens ajuda molt, és en Pep Bové de l'Espunyola.
Home,
de Cal Pauet.
El Messi dels cereals ecològics, eh?
Exacte. Bueno, sí, clar, sense, bueno, ell...
Ara
això...
poder li hem de dir, Arnau, poder li hem de dir a Lamine Jamal, no, ara?
també.
Home, és que fa molt anys que hi remena, eh?
Sí, la campana. I saps el que és molt maco del Pep? És que ell socialitza el coneixement. Sí, no sóc
és tot cor, això... no es guarda res, eh?
És que, clar, i aquesta mentalitat de transformar, de dir, ostres, sou quatre, jo us ajudo, anem-hi, provem-ho... I mira, hem arribat fins aquí, gràcies també a Territori de Masies, que tenim una estructura tècnica i ens ajuda... O sigui, en el fons, és, si cooperem, anem endavant, en canvi, si competíssim entre nosaltres, segurament no... No podríem haver fet mai aquests quatre pagesos i pageses.
Oh, i de fet, Arnau, quan es parla precisament, per exemple, de sostenibilitat, això també, sí, és sostenibilitat. És a dir, és molt millor que us ajunteu una colla de pagesos i pageses i que organitzeu, diguem-ne, no, tota aquesta part agrària, que no pas que tothom faci una mica de tot i llavors tothom tingui un molí petit i tothom hagi d'anar a vendre, no?
Sí, exacte, sí, i que en el fons som petits i els petits o ens ajudem entre nosaltres o cooperem, si no la dinàmica actual del món agrari se'ns menjaria molt. Uh-huh. O fem junts o no ho podríem fer, la veritat. Uh-huh.
La gent que ens estigui escoltant pot recuperar el programa de la Fonda de l'any passat, que vam parlar precisament dels conills amb tu, Arnau, però sí, per la gent que no sàpiga què és això de Territori de Masies, sí, què els explicaries?
Doncs mira, Territori de Masies és una cooperativa que neix al sud del Solsonès, i en el fons és una cooperativa integral, que agrupa molta tipologia de socis. Nosaltres entenem la nostra terra amb tots els agents que hi participen, no només amb els pagesos, sinó que aquí a Territori de Masies també hi ha les cases de turisme rural, restaurants, agents culturals, gent que fa artesania, i el que d'alguna manera volem explicar és d'on som i què hi fem allà on som, uh-huh, i per què volem viure on som, no? I llavors això només es pot fer a través de les persones que hi vivim.
Sí, sí, i tant, i tant. Clar, i això és molt important també perquè entre vosaltres, diguem-ne, aquesta filosofia que fa molt de temps que remena Slow Food, no? Allò del, sí, bo, el net i el just, no? És a dir, si esteu tots agrupats en aquesta cooperativa, restaurants i cases rurals també són, sí, diguem-ne, proveïdors per una banda i divulgadors del producte per l'altra.
Clar, i és anar fent una miqueta la taca d'oli, també hem fet rutes de turisme, també tenim una cosa que en diem la nevera plena, de que els restaurants i els cases de turisme rural doncs, poden dir als seus clients que diu, mira, jo quan arribo vull tenir aquests productes, i ja els tenen, hi ha tota una sèrie de qüestions que hem anat fent en tots els àmbits, saps? També temes de feminisme, temes de... O, per exemple, temes de... el tema d'alimentació, que l'any passat vam provar les croquetes, també, Pep.
No, bones.
Que també fem croquetes.
I tant, boníssimes, boníssimes.
Sí. Anem caminant, som lents, però ens agrada anar a poc i fer una miqueta pas ferm.
Això és bo. A veure, Iam, el xeixa, aquest és ideal, aquesta farina, ideal per fer pa, eh?
Sí, bueno, això ja en sabràs més tu d'aquestes farines que no pas jo, eh, Pep? Segurament, però sí, el Pep Bové ens diu això, que és especial per fer pa i és boníssima.
Mm. No, la veritat és que jo crec que una de les coses bones, Arnau, és que cada una té una tipificació, no? És a dir, exacte, el camut té aquest gust, aquest regust a nous que el caracteritza, l'espelta potser, diguem-ne, és la que va molt bé per fer pasta, és a dir, totes van molt bé per fer pa, perquè, de fet, jo crec que és una d'aquelles coses que ara tu vas amb una d'aquestes fleques que s'ho tornen a creure, que tornen a creure amb el projecte de fer un pa de veritat, amb massa natural, no? Amb aquesta massa mare i tot això, i ja et vas trobant, no?, aquests pans i coques de xeixa, de camut, d'espelta, de Florence Aurora, sí. No?
Sí, no, i que hi ha una altra cosa, que en tot el tema dels problemes del gluten actual, clar, són varietats que no són hibridades, per tant, el seu contingut de gluten és molt baix, són més digestibles, bueno, té tota una sèrie de components en el marc de l'alimentació saludable, que, clar, les fa molt atractius. I una miqueta el que deies tu, no? Nosaltres el que, en la diversitat de les quatre pageses i pagesos que hem fet això, doncs hem volgut fer una farina cada un. I anirem rodant, no? Jo, bueno, un any jo torno a fer xeixa i també fem pa de sec, també vam fer farina de sègol, que també és força interessant, i tot amb ecològic, això sí.
La gent que vulgui comprar aquestes farines les pot trobar precisament a la web, a botiga, no?, és territori de masies.cat. A veure, i les oques i les eugues, què? Com estan?
Bé, molt bé, les pollines, les eugues, ara la primera ja farà 2 anys, una altra ha arribat ara mateix, i clar, les eugues hem d'esperar una mica a que es facin adultes per poder-les cobrir, a veure si fem més algun pollí i pollina. Totes venen del Ripollès, eh? Bueno, del Ripollès, sí, d'aquí dalt de... Bueno, que han fet aquesta potenciació de la camp de poltre, que és espectacular, com ho han fet, sí, l'associació de criadors, que és algo magnífic.
Sí, sí, aquí el Ripollès i les valls de Camprodon, que escolta'm, uf, eh? Bona, bona. I les oques, què fan les oques?
Les oques, bé, van pasturant les pomeres, i ara les han de raça autòctona també, com el cavall primer en català, i ara a veure com acabem d'organitzar, perquè la idea és acabar venint ou, també.
Ah, això és bo. Bueno, de fet, ho haurem d'esperar una miqueta, no? A la primavera, sí, no? Els ous comencen a pondre.
Sí, perquè són de temporada i no és com una gallina, sinó que és de temporada a temporada, l'oca.
Uh-huh. Només ous o també ous i carn d'oca?
Jo em plantejo ous, perquè, i et seré molt sincer, perquè el fet de produir carn, es passejar, a mi ja se'm complica molt, molt la cosa, no? L'ou és molt més net, com coneixes casa, doncs entre les pomeres, la granja de conills, el cereal, si llavors he de passejar i carn, ja se'm complica.
Clar, clar,
se'm complica molt la història.
Bueno, i a més encara, per la gent que no us conegui, a més encara, poma de muntanya, eh?
Ah, sí, això sí, poma de muntanya, via l'hort, amb cidre, sucs... Sí, estem una mica a casa més petits i diversos.
Bueno, de fet, és això, no? És a dir, aquest model de negoci de no fer només una cosa a la pagesia, sinó fer-ne 4 o 5, no? Però molt ben integrades unes amb altres.
Exacte, sí. Intentar fer-ho de la manera més coherent possible, que moltes vegades no pots, però intentar buscar una línia i seguir, no? Seguir cap a aquest model. I sobretot, pensar que el que fem és perquè volem viure allà on volem viure. No? Perquè el món pagès ha d'estar poblat. No? No té sentit que tinguem molta activitat econòmica al món pagès, però no hi visqui ningú. No?
I tant, i tant. No, doncs, a veure, tothom que vulgui fer pasta a casa seva, que vulgui fer pizzas, que vulgui fer pa, que vulgui una farina del territori del Solsonès bona i ecològica, doncs mireu...
Cap a la web.
Territoridemasies.cat, que allà la trobarem.
Perfecte.
Arnau Vilaseca, moltíssimes gràcies i vigila l'Aran, que la tens per aquí. Que no se'ns escapi.
No, gràcies, Pep, a vosaltres.
Una abraçada.
Igualment, a reveure. Moltes gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa de la Fonda d'avui, una frase del senyor Gerard Depardieu que diu: cuinar no és tan difícil. Tots tenen un gust, encara que no se'n donin compte. Encara que no siguis un gran xef, no hi ha res que et detingui a entendre la diferència entre el que té bon gust i el que no. I això és veritat. Ens hem d'assegurar de que allò que tastem, el nostre cervell ho percep. L'anàlisi sensorial és indispensable i això només es fa educant el paladar. Esperem que us hagi passat bé i que ens tornem a trobar aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Good times, oh, good times, oh.